Fa 50 anys hi va haver una pel·lícula que ens va proposar entrar en un centre psiquiàtric i conèixer una galeria de personatges que d'entrada se'ns feien estranys pel seu comportament, per la seva manera de parlar, pels gestos. Però aquesta pel·lícula, que es deia Algú va volar sobre el niu del cucut, va fer una cosa prodigiosa. Va aconseguir que creuéssim aquesta barrera i que els entenguéssim. I per això, noms com Martini, Scanlan, Sioux o McMurphy van passar a ser noms d'amics. Noms inoblidables. Tant que enguany, que han passat 50 anys des que la pel·lícula es va estrenar aquí, encara la recordem. I no només això, la podem tornar a veure i descobrir que ens continua interpel·lant. Per això avui volem endinsar-nos en el món del cucut, tant per reivindicar-la com per recordar-la. I ho volem fer amb l'Albert Galera, crític de cinema, que ha escrit el llibre Medication Time, en què analitza una pel·lícula que és de les poques que ha aconseguit guanyar a les 5 principals categories dels Òscar: millor pel·lícula, millor director, millor actor, millor actriu i millor guió adaptat. Benvingut, Albert.
Gràcies.
La clau de la vigència d'Algú va volar sobre el niu del cucut 50 anys després és que el seu missatge continua sent vàlid?
Absolutament. La prova ho tenim en que les noves generacions es queden absolutament flipats, literalment, al moment de descobrir una pel·lícula de la que potser no tenien coneixement i amb la que empatitzen d'una manera increïble. Jo ho he vist d'entrada amb les meves filles, però per altra banda amb generacions doncs, de tot tipus que d'alguna manera s'endinsen dins d'aquest univers amb aquesta mena de desconeixement previ, però que després doncs, entenen la vigència, entenen el missatge i d'alguna manera doncs, simpatitzen molt bé amb aquests personatges, que en definitiva són uns personatges inadaptats, però que en definitiva són una mica al marge d'aquesta societat, no? però que representen una mica aquest inconformisme i aquestes ganes de trobar el seu espai, en definitiva.
Mm-hmm. I de llibertat, també. Ara parlarem dels temes de la pel·lícula, però ara que parlava justament d'aquesta generació jove, i per si hi ha algun oient que no recordo ben bé de què anava la història d'Algú va volar sobre el niu del cucut, recordem que el protagonista es presenta com un personatge que fa veure que té problemes mentals per evitar els treballs de la presó.
Aquí està escrit que ells creuen que vostè ho ha embolicat tot per poder escaquejar-se de la feina.
Que potser li semblo aquest tipus d'home a vostè, doctor.
Bé. Siguem sincers un moment.
Molt bé.
A veure, Randall, digui'm, vostè creu de veritat que té algun problema mental?
Res de res, doctor. Sóc una meravella de la ciència moderna.
Ah. Doncs miri, s'haurà d'estar aquí una temporada perquè el puguem posar en observació. L'estudiarem. Ja traurem les nostres pròpies conclusions sobre el que hem de fer amb vostè i li donarem el tractament necessari.
Doncs deixi'm que li digui una cosa, eh?
Digui.
Sóc aquí per col·laborar amb vostès en un 100%. Un 100%. Faré tot el que em manin. Ja ho veurà.
Clar, en aquest sentit, és un personatge que va molt bé per introduir-se en aquest món del centre psiquiàtric perquè és algú aliè al centre. Per tant, una mica entres amb ell.
Si entres amb ell sense conèixer-lo, sense saber realment quines són les seves intencions, però aquí hi ha un matís molt interessant, que així com a la novel·la original, la novel·la del Ken Kesey amb el McMurphy, d'alguna manera se'ns el presenta com un personatge bastant grotesc, un personatge violent, violador, un personatge absolutament detestable, a la pel·lícula hi ha una mena de confusió d'identitat, perquè no sabem realment si les seves intencions passen per no ser una persona del tot dolenta, entre cometes, o bàsicament un aprofitat, un perla, no? Que en definitiva el que vol és evitar la presó i en aquest punt de fer-se passar per, suposadament, com a persona que té algun tipus de malaltia mental, no? I és molt interessant la diferència que hi ha en aquest sentit entre la novel·la i la pel·lícula.
Clar, és més fàcil, segurament, agafar-se al personatge de la pel·lícula que el de la novel·la.
Absolutament, entre altres coses, perquè el personatge de la pel·lícula és molt carismàtic, més enllà de la
interpretació.
Clar, és que a
més tens a Jack Nicholson.
Clar, Nicholson, que ja és un actor per si sol prou carismàtic, no?
I conegut pel públic, també.
Molt conegut pel públic, de fet era l'únic actor realment conegut que apareixia en aquesta pel·lícula, perquè la resta bàsicament tots van ser actors debutants o inclús alguns actors no professionals, però en el cas de que, efectivament, el que dius, no? El fet de que sigui Nicholson ajuda molt d'alguna manera procurar entendre o sensibilitzar-nos una mica amb el personatge i no odiar-lo una mica com si passa amb la novel·la, no? Que és molt més fred, que és un personatge desagradable, i aquí la pel·lícula, doncs, bàsicament és més fàcil estimar-lo que no odiar-lo.
Sí, però fins i tot així és un personatge amb grisos, diguéssim. O sigui, hi ha moments en els que ajuda els pacients, molts moments, però també hi ha molts moments en els que és desagradable amb els pacients, que li molesten, que els troba irritants, o fins i tot hi ha accions que sembla que faci per ells, que en el fons les està fent per ell, per si mateix, no? Té aquest punt egocèntric, també.
Sí, egocèntric i egoista, lògicament. Sí. És un personatge egoista que procura aprofitar-se de qualsevol circumstància, de qualsevol persona, per poder seguir endavant amb els seus objectius. Però, per altra banda, jo també tinc una teoria que és un personatge emocionalment bastant feble i que també, a mesura que va avançant la pel·lícula, jo crec que te'n dones compte que ell també necessita molt aquella companyia, aquells personatges, aquells pacients que els ha convertit en la seva pròpia família, no? I que el moment que fins i tot té l'oportunitat de deixar-los no té prou fortalesa per tirar endavant l'objectiu, no? Amb la qual cosa, jo crec que també dins d'aquesta fortalesa, d'aquesta seguretat que els hi transmet perquè ells necessiten un líder i ell actua com a líder, en canvi, és una persona amb una fragilitat emocional, crec que molt, molt evident i molt interessant per analitzar al llarg del film.
I més empàtic del que sembla, no? Perquè ell, quan entra, el que veu és una colla de bojos, per dir-ho així d'alguna manera, però a mesura que passa el temps allà, comença a veure les persones, no? És a dir, té aquesta capacitat de creuar aquesta línia, que nosaltres l'acompanyem amb ell, evidentment, en aquest procés, que és part del mecanisme que fa funcionar la pel·lícula, però ell aprèn a veure que aquella colla de gent, entre cometes, boja, aquell que podríem veure d'una manera uniforme, de cop i volta, no, són persones, tenen personalitat, i fins i tot hi ha el dubte de si realment podem aplicar alegrement la paraula boig o què és ser boig, no? Que és l'altre tema de la pel·lícula.
Està molt bé que diguis això, perquè tant és així que hi ha una frase, hi ha un diàleg que pronuncia el McMurphy que és molt... d'alguna manera que remarca molt això que estàs dient, no? Que és que diu, si a fora al carrer, qualsevol persona al carrer està molt més boja que vosaltres, no? Que esteu aquí dins. I que ja és, òbviament, que ja entra dins del discurs de crítica social absoluta que té la pel·lícula. És una crítica al sistema sanitari, però és una crítica social, és una crítica política, és una pel·lícula molt crítica en molts aspectes. I en aquest sentit, doncs, funciona molt bé, no? Aquesta reflexió que fa el McMurphy, que, per altra banda, el propi Nicholson gairebé agafa molts conceptes del personatge, perquè ell, quan va entrar en el rodatge de la pel·lícula, i clar, la majoria d'actors ja portaven unes setmanes a l'hospital on es va rodar gairebé tota la pel·lícula, i en allà clar, hi ha una circumstància molt, molt interessant, que és que ell diu, ostres, està molt bé això d'aquest hospital i tal, però quan veuré els actors, no? I els actors ja estaven allà, no? I vull dir, la capacitat de barrejar-se entre els veritables pacients que hi havia a l'hospital i la capacitat, doncs, de transmetre aquesta veracitat dels propis actors és molt interessant, també per veure una mica això, no? De per què ells són bojos i la gent del carrer no ho són, no?
L'hora de la medicació. L'hora de la medicació.
Margarides, roses blanques, pinyols de pa.
Tinc un problema.
Clara, dèiem que tant el protagonista com nosaltres descobrim que els pacients són, en realitat, persones apassionades i sensibles que, essencialment, no encaixen. Aleshores, la tesi de la pel·lícula és que el sistema no els vol entendre. No que no els entengui, que no vol.
El sistema no té temps per perdre a procurar entendre'ls. És a dir, són persones inadaptades, persones que no encaixen a la societat per motius diversos, segurament cadascun per un motiu diferent, i els hi va bé que estiguin... És a dir, la societat ja els hi va bé que estiguin, que no estiguin al carrer, que estiguin fora, no? I la manera és, doncs, tancar-los, d'alguna manera, en un centre psiquiàtric, tot i que, per altra banda, recordem-ho, la majoria dels pacients estan allà voluntàriament, sí. Precisament per donar-li la volta a aquesta reflexió, no? Perquè el fet de no encaixar amb la societat, no, és que jo no m'esteu entenent, no m'esteu comprenent per què voleu que estiguin vosaltres. Doncs anem a buscar un niu, no? Que ens permeti, doncs, alliberar-nos i sortir de tota aquesta voràgina social de la qual no... Bé, que no ens representa i no encaixem per res, no?
Aleshores, la solució és la rebel·lió.
La rebel·lió és una gran solució i, de fet, a mesura que la pel·lícula va avançant, tot ens porta a entendre que hi ha d'haver un punt d'inflexió, que ha de ser un punt rebel, no? I aquesta rebel·lió hi és. Hi ha un moment determinat, doncs, que gràcies al McMurphy, no?, que és l'únic que pot portar a terme aquesta rebel·lió, perquè els altres, doncs, bé, no és que estiguin resignats, però evidentment viuen en els seus propis mons i viuen aquesta manera ja acostumada a seguir les ordres de l'enfermera en cap, i no hi ha prou habilitat ni prou capacitat com per donar un cop de puny a la taula i dir anem a reivindicar-nos com a persones, no? I és en McMurphy qui ho aconsegueix fer, i tot ve representat a través de la pel·lícula, aquella fugida parcial que hi ha de l'hospital, que és el moment real de la rebel·lió i és el moment autèntic on els pacients s'acaben trobant a si mateixos.
Clar, és interessant perquè la pel·lícula en cap moment crec que t'explica el perquè de la patologia, però al mateix temps suggereix que la societat que els deixa al marge forma part d'aquesta patologia, en el sentit que no és que tinguin cadascú una patologia diferent perquè sí, sinó que hi ha un motiu que no s'acaba d'explicar. Hi ha algun cas que sí que s'explica, no? El cas del Billy i la mare, que després en parlarem una mica més, no? Però en general es transmet la idea que en realitat és part d'aquesta marginació social de la que parlàvem el que els ha portat fins aquí, en el fons.
Sí, i que els ha adjudicat un paper determinat com a malalts, no? Probablement. No perquè s'inventin la malaltia, però sí que per ordenar d'alguna manera el fet de tu has d'anar allà, has de sortir de la societat, i per què? Doncs perquè tens un comportament que ens porta a veure, doncs, que pots tenir una malaltia mental que pot ser, doncs, la X determinada per cadascun d'ells, no? Però això també és molt interessant perquè algun comportament sí que et dona a entendre el fet d'aquesta patologia, no? Potser el personatge del Martini, no?, del Danny DeVito és un bon exemple en aquest sentit, però sí, estic molt d'acord que al final són pacients que els han etiquetat de manera molt premeditada, no?
Clar, aleshores, si t'etiqueten, s'entén una mica millor, potser, que ells vulguin, que n'hi hagi que vulguin estar allà per voluntat pròpia. En el sentit que, clar, quan et diuen no, és que el lloc on tu pertanys no és aquí, que a més està amb la resta, que a més és un context on estan rebent probablement tota l'estona tota mena d'hostilitats, sinó que és aquí, no? Un entorn controlat i tal. Per tant, és fàcil que diguin no, és que és veritat, és que segurament em sento millor aquí que allà, per tant, jo ja ingresso voluntàriament aquí, és el lloc que em pertoca, m'ho estan dient, i a més percebo realment que a algun lloc he de pertànyer i segur que allà fora no és.
Sí, i sobretot perquè hi ha una paraula clau que és la rutina, no? Anar a l'hospital segueixen una rutina diària, pràcticament, sense cap accés, tot molt controlat i molt premeditat, i aquesta rutina, bé, els porta a tenir una vida, doncs, confortable, el fet d'estar més equilibrats, entre cometes, no? O més estabilitzats, no? Però potser justament el que necessiten és aquesta estabilitat, el que necessiten és trencar sacsejar-ho i trencar aquest equilibri.
Clar, és que l'estabilitat es pot convertir en presó molt ràpidament.
Sens dubte.
Molt ràpidament. Deies, parlàvem ara del fet que molts estan allà per voluntat pròpia, que és un moment clau de la pel·lícula, quan justament en McMurphy, que està deduint que tothom és allà forçosament, descobreix que no, que els seus companys, els que l'envolten, volen ser allà.
No tinc l'obligació de quedar-me aquí, me'n puc anar a casa quan vulgui.
Que te'n pots anar a casa quan vulguis, de veritat?
Esclar.
Em vols prendre el pèl o què?
No.
M'estàs prenent el pèl, oi?
No, Randall. Li diu la veritat. De fet, aquí hi ha molt pocs homes que siguin reclusos. Hi ha el senyor Broman, el senyor Tabor, alguns dels crònics i vostè.
Cheswick. Tu ets voluntari? Scanlon? Billy, tu deus ser un reclus. Digue'm la veritat, vols?
Jo no.
Oh, per l'amor de Déu. Però si ets una criatura, què hi fas tu aquí? Hauries de passejar-te amb un descapotable perseguint noies i tocant pits i culs. No m'ho puc creure. Què dimoni fas aquí? Déu, fa tanta gràcia. No ho entenc. Vosaltres no feu més que queixar-vos i dir que no podeu suportar ser en aquest lloc. I ara resulta que no teniu pebrots per sortir d'aquí. Però per l'amor de Déu, què us penseu? Que esteu bojos o què? Doncs no ho esteu.
No ho esteu, no esteu més bojos que els imbècils que van pel carrer cada dia, de veritat. Déu meu, Déu meu. No m'ho puc creure.
Clar, aquesta escena està molt ben feta, entre altres coses, perquè, clar, és un gir, aquest descobriment per ell, però no és un gir que acabi només amb la frase aquí la majoria hi són voluntàriament, sinó que ell va un per un, no? És a dir, ja els individualitza. Scanlon, tu també, Billy, tu també, no? Cada persona no pot entendre com cadascun d'ells individualment ha decidit quedar-se allà.
Sobretot en el cas del Billy, no? Perquè el Billy és el més jove del grup i diu, clar, quan li diu literalment per què fas aquí, no?
Tot, amb l'edat que tens. Tota una vida llançada.
Llavors aquí hi ha una reflexió també molt interessant de dir, ostres, aquest problema de la societat de no trobar el lloc per a aquestes persones inadaptades tampoc no fa l'esforç ni per poder controlar aquesta problemàtica amb les noves generacions. No, amb això no vull dir que els que siguin més grans, evidentment, ja no hi hagi solució, però, ostres, que amb una persona jove, amb tota la vida per endavant, s'hagi de quedar recluït voluntàriament en aquests centres, que alguna cosa està anant malament, no?
Sí, sí, vol dir que les coses no avancen.
Correcte.
Clan McMurphy és un agent del caos, no? En aquest entorn. És a través del caos que s'aconsegueix d'alguna manera contrarrestar l'opressió del centre?
Sí, perquè fixa't que quan hi ha aquests punts d'inflexió que comentàvem, el tema del viatge improvisat, el dia de pesca famós, la festa de Nadal, tot forma part d'un caos absolut, no? És a dir, és quan tot es descontrola, on hi entren prostitutes...
També és quan és més divertida la pel·lícula, no?
Sí que li va molt bé, per altra banda, perquè, clar, hi ha una angoixa emocional, la pel·lícula fa patir molt. És a dir, a més amb aquest grau de veracitat que dèiem, clar, moltes vegades sembla que estiguis veient un documental o un semidocumental, no?, amb aquells personatges que semblen reals i, òbviament, et compadeixes, et genera una tristor, i aquests moments de descontrol que, efectivament, tenen a veure una mica amb la comèdia esbojarrada, doncs li encaixen perfectament a la pel·lícula i tot ve en base a aquest caos que comentaves, no? El McMurphy és un yonqui del caos i necessita aquest caos per sentir-se fins i tot molt més segur ell mateix, no? És a dir, aquella fragilitat que crec que comentava, que crec que té el personatge, dins del caos se sent molt poderós, no? I aquest caos, doncs, anima la resta, es semblen invencibles. Durant la festa de la nit de Nadal, res ni ningú pot amb ells, no? I tot neix d'aquesta idea caòtica del McMurphy.
Sí, sí, d'aquestes petites explosions, no?, que van, cada vegada van esclatant més fort. El que és interessant és que a l'inici aquests intents de generar caos no són intents de generar caos, sinó són suggeriments per fer-los la vida una mica millor. Per exemple, practicar bàsquet, no?, al pati, o veure un partit de beisbol que fan a la tele, que és una cosa ben, ben senzilla. Podem, sisplau, mirar el partit de beisbol que fan a la tele, sí, que això els donarà una mica de vida i alegria. A mi, en primer lloc, perquè ell està pensant en si mateix, però també la resta. I, en canvi, el centre es troba amb aquesta cosa extremadament dogmàtica de no tenim un ordre, i, a més, amb l'argument constant, perquè la Ratchet sempre té un argument al darrere de les seves imposicions, de no, és que el que tu vols fer destarota la rutina d'altres pacients i això pot provocar-los problemes.
Sí, i aleshores surt amb la idea de que hi ha d'haver unes eleccions, unes votacions, que amb unes normes molt passades per ella mateixa, pel seu propi filtre, i has comentat el partit imaginari, aquesta és la meva seqüència preferida,
mira,
de la pel·lícula,
mira,
perquè
doncs,
l'escoltem. M'encanta.
Què tens, Cheswick?
Koufax. Koufax llança, tira la pilota amb força, però el batedor Richardson la torna a picar fortíssim, pot ser una base. Ja ve cap a la segona, la pilota caigut ben menys del camp. Davison l'agafa, Richardson corre moltíssim, li falten uns metres. Sí, llança, ho ha aconseguit! Quina jugada, Martini, mira en Richardson. En Koufax té problemes, noi, molts problemes. Mira, ara arriben tres, és el següent batedor. En tres, mira en Koufax.
Clar, perquè no, via, a través de les votacions no aconsegueix que els permetin veure el partit, i aleshores el que fa és posar-se davant la tele, que està apagada, i començar a narrar ell un partit imaginari, i a poc tots els pacients es van posant al seu voltant i aconsegueix que estiguin vivint el partit. malgrat que sigui fictici.
És que jo crec que gaudeixen més que encara si no veiessin el partit real, no? És a dir, la capacitat de transmetre passió, entusiasme, aquesta devoció pel béisbol que tant li interessa al McMurphy, i com diu, no, espereu que ara aneu a veure un partit de debò sense veure'l, no? Em sembla absolutament extraordinari, una idea brillantíssima, i és on és aquells moments on te n'adones de la grandesa del Nicholson, que moltes vegades l'ha discutit pels seus excessos, pels seus tics o el que vulguis, però amb seqüències com aquestes és absolutament insuperable.
Entre els pacients hi ha un personatge que segur que molts oients recorden, que és en Sioux, que és un personatge gran i fort, però empetitit per l'autoritat, i per tant representa molt bé el que la institució fa als pacients.
És més fàcil del que et penses, Sioux. Per tu potser sí. Tu ets molt més fort que jo. Vinga, si ets gairebé tan fort com un roure, tu, home. El meu pare sí que era fort. Feia el que volia. Per això no el deixava mai tranquil. L'última vegada que el vaig veure duia un pet impressionant de tant d'alcohol. Cada vegada que s'amorrava l'ampolla no se'n podia desenganxar. La xuclava fins que no en quedava res. Acabava tan arrugat que ni els gossos el coneixien.
El van matar, oi?
No dic que el matessin, però no el deixaven tranquil. Li va passar el mateix que tu.
En aquest moment, aquesta frase, que és una de les meves preferides de la pel·lícula, és: feia el que volia i per això no el van deixar mai tranquil.
És una meravella.
A més, al final està parlant del McMurphy, també.
Sí, sí.
Perquè el McMurphy en aquest punt ja està fent el que vol o intenta fer el que vol en el centre.
Ves que amb el McMurphy, el Sioux, d'alguna manera, el que fa és veure reflectit una mica la figura paterna, no?, d'aquest pare alcoholitzat, que va patir tota mena de desgràcies i que va condicionar totalment la formació del personatge. És un personatge molt interessant. Hi ha molta gent que de la pel·lícula recorda aquest personatge més que el del McMurphy, fins i tot. I és molt interessant perquè aquí és on hi ha la gran diferència entre la novel·la i la pel·lícula. Els oients que hagin llegit la novel·la i hagin vist la pel·lícula se n'adonaran que hi ha unes diferències molt destacables, perquè és el personatge narrador de la novel·la. No, a la pel·lícula no hi ha veu en off, que va ser un dels problemes que es van generar al moment de fer l'adaptació entre l'escriptor i en Milos Forman. I és molt interessant perquè la pel·lícula sembla que no tingui protagonisme, i de fet el protagonista és molt paulatí, però en el tram final de la pel·lícula el personatge és absolutament clau i decisiu, sí. No? I em sembla, clar, absolutament interessant per aquesta forma també metafòrica de presentar la grandesa, aquesta alçada immensa del personatge, i com de petit se sent, no? I em sembla que és una part com molt, molt poètica i molt metafòrica de representar el personatge, no? Que dins d'aquesta grandesa, aquesta corpulència física, s'amaga un personatge cada més petit, no? I arran del que va succeint a la pel·lícula anem trobant una mica l'equilibri també, o la mida correcta, no?
La mida correcta del personatge. Sí que al final necessita algú que el faci veure la seva mida real, no? Que en aquest cas serà en McMurphy, seguint una mica amb el paral·lelisme que feies, no deixa de ser el seu pseudopare, no el seu segon pare, sí. El que finalment li fa veure que la seva mida no és petita.
Però és que, definitivament, penseu que el McMurphy, al final, és el qui millor teràpia fa a tots els pacients.
Sí, sí.
Perquè és que troba solucions pràcticament per tots. Amb el Billy, que li fa veure que perquè està allà, l'edat que té, aquesta forma també d'entendre-li en el Sioux, no? Doncs la seva veritable persona, i després doncs altres personatges que potser no troben la seva fortalesa i que ell acaba trobant la manera d'animar-los i de trobar-se a si mateixos, i per tant està fent o està portant a terme una teràpia involuntària molt més efectiva que la que realment marca el programa ideat per la Ratchet, no?
Totalment. Bueno, clar, perquè s'interessa per ells, no? Començant per aquí, s'interessa per ells, que no és el que fa la Ratchet, que ara de seguida en parlarem. Abans parlaves de la sortida del vaixell. És un dels moments més macos de la pel·lícula, quan escapen tots i acaben fent ja aquesta fugida i aconsegueixen fer un viatge amb vaixell per pescar.
Aquí. Aquest és per tu, Martí. Molt bé, ara tots nosaltres tenim un peix. Es pot saber de què rius, Martini? Tu no ets un idiota, oi? Eh? Ara ja no ets un pobre torrat, noi, ara ets un pescador.
Clar, ara ja no ets un pobre torrat, ara ets un pescador. Clar, però és que en aquell moment el Martini és allà, efectivament, pescant. Per tant, en aquell moment és un pescador.
És un pescador i és un doctor, perquè és una convenció, sí, és de doctors.
Per aconseguir agafar el, sí, el vaixell, deixen anar aquesta mentida, no?
Sí, que al final és una altra demostració d'aquesta teràpia, no? Aquell dia és una teràpia que val per tot un any de proves i d'experiments, no? És el moment que realment troben aquella llibertat que comentàvem al principi, no? Aquell viatge en vaixell, a més alguns mig marejats i del moviment del vaixell i tal, però que acaben trobant-se a si mateixos, que es noten lliures i que aquell sí que és el camí, no? Que, ostres, és que necessitem fer algun acte com aquest per sentir-nos realitzats, no? I és un dia absolutament màgic.
Parlem de Jack Nicholson, perquè aquest paper va ser un punt d'inflexió en la seva carrera, va guanyar el primer Oscar.
Sí,
això primer, per començar.
Correcte, el primer Oscar. Bé, Jack Nicholson en aquella època no era del tot una estrella, però sí que era un actor molt conegut. De fet, ja havia protagonitzat Chinatown, la meravellosa pel·lícula del Polanski. I per tant, era l'única estrella realment a la pel·lícula, perquè la resta d'actors, gairebé tots, doncs, debutàvem, com dèiem abans, no? Des del Brad Dourif, el Christopher Lloyd, Michael Berryman, i fins i tot el Danny DeVito, tot i que havia fet coses, era la primera pel·lícula important. Però sí que el Nicholson té aquest punt de ho explicava molt bé també el Milos Forman, no? Necessitàvem un actor conegut que fos la representació de l'espectador, no? L'espectador que s'introdueix dins d'una comunitat de gent estranya, desconeguda, i a partir d'aquí nosaltres moltes vegades actuem o anem una mica de la mà del McMurphy, però perquè és Nicholson. Probablement si hagués sigut un altre actor sense el mateix pes, no hagués fet el mateix efecte, no? Tot i que també val a dir que l'actor que va estar molt a punt d'interpretar el personatge va ser James Caan, que en aquell moment ja venia a fer Els Padrins, i per tant ja tenia un bagatge, doncs, important.
Aquesta funció també l'hauria pogut assolir.
Sí, i després es produeix un cas molt divertit, que és que el James Caan va refusar el personatge, llavors va entrar en Nicholson, i quan el 1990 el Rob Reiner va cridar el James Caan per protagonitzar Misery, aquella pel·lícula basada en el relat de Stephen King, el va fer perquè el Nicholson el va refusar. Però fixeu-vos que al final tots dos estan supeditats a infermeres bastant psicòpates, no? que d'alguna manera s'han d'enfrontar elles, no?
I
per tant és com el cicle tancat d'aquesta dues coincidències. Però bé, en qualsevol cas, Jack Nicholson és McMurphy en estat pur. Jo crec que ara és impossible imaginar un altre actor que funcioni millor que ell.
Se l'ha fet seu, sí.
Se l'ha fet seu, i aquest McMurphy després ell l'ha anat reformulant en moltes pel·lícules.
Sí, jo t'ho anava a dir, és un personatge que en realitat no l'ha deixat anar mai.
Jo crec que és evident que el Resplendor, el seu personatge, veu clarament d'algunes situacions, algunes mirades, d'alguns tics que ja hi sonen al McMurphy, i després, no sé, des de Les Bruixes d'Eastwick fins al Batman amb el Joker del Tim Burton, que em sembla que també incorpora elements, sobretot elements gestuals, elements de mirada i de segons quines situacions, no? Per tant, jo crec que és el personatge que és el motlle ja definitiu per aquest Art Nicholson que aniria venint.
L'ha acompanyat a propòsit de Smith, també.
A propòsit de Smith,
Impossible, fins i tot, també, no?
I Impossible, evidentment, per els excessos de tics que té el personatge, però hi és.
L'ombra, no? L'ombra, sí, d'alguna manera.
I el de propòsit de Smith, que és un personatge absolutament interessant, també és una persona desubicada, és una persona jubilada, vidu, que no troba el seu lloc i que refà una mica tot el seu ideal a partir d'uns principis molt marcats, no? I que també connecta molt, evidentment, amb aquest inconformisme i amb aquesta inadaptació del McMurphy.
Arriba el moment de la festa de Nadal, que mencionàvem abans. És el moment en el que els pacients prenen el control del centre, no? Havíem dit que en l'excursió que havien fet fora s'havien sentit lliures fora del centre, però a la festa de Nadal se senten lliures dins del centre. I al mateix temps també és la manera d'en McMurphy d'acomiadar-se.
Sí, tot i que aquí hi ha uns matisos molt interessants, perquè, bé, no destriparem res per qui no hagi vist la pel·lícula.
No explicarem perquè... Clar, que ens queda... sí, en cert punt no explicarem més del compte, perquè si hi ha algun oient que no l'ha vist... que podria ser, sobretot oients joves,
sí.
Doncs li deixem, li preservem la pel·lícula, evidentment.
Sí, sobretot perquè aquesta festa Nadal arriba ja en aquest tram final de la pel·lícula, però hi ha un moment aquí molt important per entendre també el McMurphy, no? Que ell pot prendre una decisió que no pren en aquell moment de la festa Nadal, i tots els que l'hagueu vist ja entendreu per on anem, no? I em sembla que és molt interessant per aquesta mena de necessitat col·lectiva que hi ha entre tots ells, inclòs el McMurphy, no? Que no deixa de necessitar-los. I en conseqüència en Sioux, que fa o que segueix les decisions del McMurphy perquè va a mort amb ell, no? I em sembla molt interessant això, al marge del divertida que és la seqüència d'aquest caos que comentàvem abans, i que bé que flueix, i que efectivament se senten bé dins de casa seva, entre cometes, però clar, no hi ha la Ratchet en aquella festa. És a dir, estem a casa nostra, estem al seu lloc, estem feliços, ens sentim bé i no tenim a la sergent allà controlant-nos, no? Que fa que sigui, doncs, molt més lògica aquesta mena de joia que tenen durant aquella nit.
Mira, ara parlarem de la Ratchet, que no n'hem parlat encara, i ho farem justament amb una escena en aquesta festa, no, l'endemà de la festa, en la qual, bé, utilitza les seves arts manipulatives contra en Billy.
Mira, Billy, el que m'amoïna és com s'ho prendrà la teva mare.
Bé, doncs no... No té cap motiu per dir-li senyoreta Ratchet.
I per què no li he de dir? La teva mare i jo som amigues, ja ho saps.
Sisplau, no li digui...
No creus que ho hauries d'haver pensat una mica, això, abans d'endur-te aquesta dona a l'habitació?
Jo no vaig ser.
Què vols dir, doncs? Que ella t'hi va arrossegar per força?
Sí, va ser ella. Van ser tots.
Ah, van ser tots. Qui són tots? Digue'm, qui són tots?
McMurphy, per favor, no...
Senyor Warren,
digui a la meva
vigili
mare.
Que es rentin tots i que estiguin preparats per les activitats...
És molt eficaç, la Ratchet, manipulant els sentiments de culpa i aquesta relació relacionada amb el sexe i, a més, amb aquesta relació amb la mare del Billy.
No, i la crueltat, no? Perquè, clar, aquí es mostra absolutament cruel, no? Amb xantatges, amb manipulacions... És a dir, si no l'odiàvem prou fins aquell moment...
Sí, t'anava a dir. És un personatge que és molt difícil no odiar-la.
Ah, és un personatge que sota aquesta fredor i aquesta manera controladora de sentir-se tan segura de si mateixa i que no farà res per retocar el seu programa, doncs s'amaga una dona realment molt, molt dolenta, no? I aquesta és l'escena determinant, bé, en definitiva, la que ho acaba condicionant tot i on ens adonem realment que no hi ha ni un xic d'humanitat en el personatge.
Fent una mica d'advocat del diable, la Ratchet està convençuda de fer el que és correcte.
Sí, que això...
És el seu punt de vista.
Sí, sí, és que ella, el mateix Louis Fletcher ho deia, no? Quan li parlava molt d'un personatge del qual ja en parlarem també, no hi havia manera de treure-se'l de sobre, i ella deia que, clar, que era una dona absolutament convençuda de que el que estava fent era correcte. És a dir, que no era és a dir, que no només no ho canviaria, sinó que per ella estava actuant de manera absolutament correcta i que, per tant, no havia de canviar res i que, d'alguna manera, estava fent el bé, entre cometes, no? I que aquells pacients segurament necessiten aquell tracte segons la seva manera de pensar-ho, no? Cosa que, altra banda, doncs ens fa preveure que hi ha alguna cosa que tampoc no funciona en ella, no? Lògicament.
Bé, llavors, la seva manera de pensar-ho i la manera de pensar-ho també de la medicina del moment, clar.
Sí, sí, òbviament.
Clar,
que és una mica una conseqüència, no?
Sí.
Segurament, bé, aquesta metodologia que portava a terme la Ratchet, doncs, bé, avui en dia, evidentment, no es podria, se suposa, no es podria.
Se suposa parlar. Que no es podria, no.
Ho esperem, que així sigui.
El llibre ho connectes amb Hannah Arendt i les seves reflexions sobre la banalitat del mal.
Sí, perquè justament, clar, quan hi ha hagut tants... Durant els judicis de Nuremberg, el judici posterior a Israel, és a dir, que molts nazis es veien o s'identificaven o es volien personalitzar justament això com a persones normals, persones tristes però sense excessiva autoritat, que reconeixien una mica això que parlàvem de la Ratchet, no? Que ells estaven convençuts de que estaven actuant bé i que ho tornarien a fer, i que no tenien cap problema per reconèixer aquests fets, no? I aquí és on connecta realment, per això la Hannah Arendt aquí apareix, precisament per aquesta connexió directa que hi ha entre els oficials nazis, com durant els judicis seguien defensant el seu comportament, la seva forma d'actuar, i que insistien en que això ho tornarien a fer en qualsevol cas, no? Per tant, doncs, primera, que esgarrifa molt el posicionament, i per altra, doncs, que és el que ens acaba determinant el que simbolitza la Ratchet.
Personatge odiadíssim. L'actriu, per cert, que quan va recollir l'Òscar, perquè va guanyar l'Òscar, va agrair el fet de... Gràcies per donar-me l'Òscar, malgrat que hagueu odiat tant el meu personatge. Venia de rebre moltes negatives, no?, com a actriu, abans d'aquest paper.
Sí, era una actriu sense sort. Finalment, mira, va caure en gràcia en Michael Douglas i el Saul Sands, que van ser els productors independents de la pel·lícula, que li van donar l'oportunitat, que van veure amb ella una Ratchet perfecta, una actriu que no estava contaminada per personatges excessivament... ni repetitius ni transcendents, perquè havia fet bàsicament molta televisió però molt poc cinema. Sí, no tenia sort, va acabar clavant el personatge, tot i que també s'ha de dir que li va costar molt treure's aquesta imatge de dona perversa, no?, que és la Ratchet. De fet, en el mateix rodatge s'explicava la Lois Fletcher que havia de fer molta broma entre presa i presa perquè els actors la miraven malament, inclús quan acabaven el rodatge, perquè no es podien detreure a sobre aquesta imatge, no?, agressiva d'ella, i clar, i ella justament, per tot el que ens hem documentat, era una actriu absolutament simpàtica, de la broma, que no tenia res a veure, i clar, pobra dona, ho va patir bastant.
Potser per això va rebutjar el paper de la mare de Carrie, a la pel·lícula Carrie.
Sí.
Perquè, clar, hauria estat una altra vegada un paper...
Clar, és a dir, si es volia treure l'odi social de sobre, em sembla que era mal assumpte.
Era la direcció contrària.
Sí, el personatge que al final va fer la Piper Laurie meravellosament, però que la Fletcher l'hauria clavat, segur, també, aquesta mare fanàtica religiosa que li hagués encaixat, però que jo crec que intel·ligent el va refusar. Potser des de la perspectiva del temps, home, és una pel·lícula molt important, que li del Brian De Palma, com perquè no figuri en el teu currículum, però s'entén perfectament la decisió, que el que buscava era un canvi de rumb que mai li va acabar d'arribar del tot.
Malauradament. És una pel·lícula molt colpidora, segurament perquè va amb el cor a la mà, no? És una pel·lícula molt honesta.
Sí, jo crec que aquesta és una de les virtuts, la veracitat que transmet tota l'estona a la pel·lícula, no? Aquesta és una idea molt clara del Milos Forman, que en totes les seves pel·lícules ha anat buscant això, fins i tot quan ha fet pel·lícules molt, molt més pretensioses, com el Man on the Moon, per exemple, o l'escàndol de Larry Flynn, tot i allà encara ha buscat aquesta manera honesta d'explicar la història de personatges també prou arriscats amb si mateixos, no? I el Cuco és una pel·lícula absolutament apassionada, i aquest apassionament no és gratuït, és que realment hi és, no? Ho notes en els personatges, ho notes en la manera d'elaborar les seqüències, en la dissecció que hi ha de la relació dels personatges, i com que, per altra banda, està molt ben escrita, està molt ben adaptada, però per altra banda aquesta mà personal que hi posa el Milos Forman, que es nota moltíssim i que li dona, doncs, aquest grau d'honestitat que comentaves, que d'alguna manera fa que s'assembli molt això, no?, amb una mena de retrat gairebé semidocumental, i que ens haguem introduït en aquell hospital, que per cert és l'Hospital Real d'Oregon, i que haguem vist el dia a dia d'aquests pacients, no?, aquests pacients barrectors.
Sí, i que transmet veritat, no? Crec que una de les coses, un dels recursos que feia, que expliques en el llibre, és rodava sense que els actors se n'adonessin.
Sí,
quan estaven assajant.
Exacte, de fet utilitzava diverses càmeres perquè no sapiguessin mai quina és la càmera que estava realment la càmera que valia, no? que estava prenent la presa correcta, no? I per tant, d'aquesta improvisació, d'aquesta manera de dialogar entre ells, hi ha algunes seqüències a la pel·lícula que surten d'això, no? De fet, gairebé, doncs, això, d'una improvisació, no? I és que buscava, tenia aquesta manera honesta d'explicar la història, i que millor que sense manipular-ho excessivament amb un empatx de diàlegs que no haguessin servit segurament.
Què és?
Això impedirà que es mossegui la llengua. Obri més. Molt bé, ara mossegui-ho. Mossegui-ho.
Endavant. Endavant.
La pel·lícula és molt crua en algunes escenes, per exemple, les escenes en les que es mostren alguns tractaments com el tractament per electroxocs. És una pel·lícula molt dura en aquest sentit, vull dir que Forman buscava també aquesta transparència, també la portava, aquest estil documental també el portava a ser molt dura en les escenes en les que bé, havia de ser dura.
Sí, realment és una seqüència esgarrifosa que encara posa la pell de gallina i que és molt dolorosa, bé, algun dels experiments d'electroxoc. De fet, exacte, això hi volia ser la pel·lícula, perquè dins d'aquest discurs de denúncia, òbviament, que té el sistema sanitari, especialment els psiquiatres, perquè no oblidem que la novel·la original del Ken Kesey va ser automàticament un referent de la novel·la antipsiquiàtrica, és a dir, els psiquiatres segurament no eren gaire amics del Ken Kesey, que el Ken Kesey va escriure la història del cucut a partir de la seva pròpia experiència voluntària en alguns centres psiquiàtrics on va experimentar amb drogues diverses i on va veure justament aquestes atrocitats que portaven a terme alguns centres, no? I el mateix Nicholson també va voler assistir a un experiment d'aquests d'electroxoc per veure realment que com funcionava això i l'impacte que li va produir, doncs encaixa perfectament amb la seqüència que finalment és a la pel·lícula, no? Aquesta duresa que té la seqüència i que ens permet obrir aquesta reflexió de com es podia fer això, no? És a dir, realment aquestes atrocitats que no respecta cap mena de dret humà, no? I que la pel·lícula es permet, en aquest sentit, doncs convertir-se també en una banderada cinematogràfica en aquesta denúncia.
Ara que parlaves que van rodar en un hospital real, efectivament, d'Oregon, és un hospital que va acabar tancant. Molts anys després, però va acabar tancant després de sortir al llum maltractes als pacients.
Sí, això va ser després del rodatge de la pel·lícula, que sembla que va anar tot com una seda, perquè el mateix director de l'hospital, el doctor Spivey, que per cert surt a la pel·lícula que s'interpreta a si mateix, i que va posar moltes facilitats perquè poguessin rodar allà i els hi va explicar molt bé les patologies dels malalts que havien allà, que això va servir molt a tots els components del repartiment. En aquest hospital, doncs, aquells dies sembla que tot funcionava bé, que els mateixos pacients van participar de la pel·lícula, bé com a actors improvisats, bé com a ajudants tècnics, o bé com a, en definitiva, doncs, per ajudar que el rodatge doncs funcionés en el seu dia a dia. I després del rodatge de la pel·lícula sembla que va entrar un procés de decadència, on va haver aquest retrocés, no? I es van tornar a aplicar metodologies que estaven oblidades, es va filtrar i va haver denúncies i finalment l'hospital es va veure obligat a tancar. Després va tornar a renéixer i el que sí que té de bo és que en aquest renaixement van mantenir d'alguna manera l'ala on transcorre l'acció de la pel·lícula, de tal manera que si aneu a l'Hospital Estatal d'Oregon hi ha una part que és gairebé com un museu, que és l'ala on es va rodar la bona part de la pel·lícula i que es manté com a atracció turística.
Vull que sàpiga una cosa ara mateix, senyoreta Ratchet. No sóc cap criatura. No sóc cap criatura. I no em pot racionar els cigarrets com si fossin caramel. I vull que es faci alguna cosa. Que tinc raó, home.
Sí, Cheswick, però ara seu, vols?
Vull que es faci alguna cosa. Vull que es faci alguna cosa.
Aquesta escena que... Segurament molts dels que han vist la pel·lícula la consideren una escena no gaire rellevant o important en la pel·lícula. És una escena que m'interessa molt, és una escena que protagonitza el personatge del Danny DeVito, en Martini. M'interessa molt perquè, clar, hem parlat de centres psiquiàtrics, però podem parlar també de centres hospitalaris en general. És a dir, és una escena on... tracten el personatge del Martini com un nen, no? Aleshores, crec que és una escena que colpeix per la sensació que tenen molts pacients ingressats en qualsevol hospital de ser tractats de forma infantilitzadora i de perdre la llibertat en el moment en què ets ingressat. Per viure això, no cal que sigui un centre psiquiàtric.
Sí, exacte. Pot ser qualsevol hospital, pots patir qualsevol patologia, qualsevol malaltia, i hi ha un tema de menyspreu, sobretot, no? Dins d'aquesta forma d'infantilitzar a les persones i de menysprear-les, no? En definitiva, és a dir, en lloc d'ajudar realment a millorar a trobar el teu propi sentit com a persona i el teu propi valor, doncs el que fan és justament animar a perdre encara una mica més la identitat i a perdre els principis, no? Que crec que això és absolutament detestable. I per altra banda, sí que pot ser qualsevol hospital, però jo crec que també el fet que estigui en un psiquiàtric M'agrada en aquest sentit perquè just la pel·lícula té un clam a favor de les malalties mentals, no? Les patologies mentals, que encara avui en dia són un tabú,
sí,
i que sembla que no es pugui dialogar.
Darrerament, de fet, n'estem parlant encara.
Correcte, i sí, però que sembla que no es pugui normalitzar, no? Que podem parlar de moltes malalties sense alarmar-nos, no? O buscant, o procurant buscar solucions, i en canvi les malalties mentals encara és una cosa, ui, això deixa-ho pels psiquiatres, no? I realment jo crec que com aquí hi ha una necessitat social per afrontar o per parlar d'aquestes malalties com qualsevol altra, no? I que deixem d'aquestes estupideses de considerar-les temes tabús, que avui en dia és absolutament lamentable.
D'aquí també la vigència d'Algú va volar sobre el niu del cucut 50 anys després.
Deien que t'havies escapat, però jo sabia que no te n'aniries sense mi. T'estava esperant. Ara ja podem marxar. Em sento fort com un roure.
El final és tràgic. No l'explicarem per si algun oient no l'ha vist, però alhora la imatge final és un acte de rebel·lió final, no? De recerca de llibertat, que és amb el que es queda l'espectador.
Sí, hi ha un tema d'esperança, no? De positivitat, malgrat tot el desordre i tot l'entorn tan devastador. A més, és un final que em sembla meravellós, absolutament. És a dir, jo crec que és el final que necessita la pel·lícula. A mi encara m'emociona. L'he vist ja unes quantes vegades la pel·lícula, però aquest final em sembla una autèntica joia i és el que acaba fent encara més gran la pel·lícula, no? Sobretot per aquesta coherència que té, no? Perquè tota la pel·lícula estem a la recerca d'aquesta llibertat, i tot i que no explicarem el darrer pla de la pel·lícula, però és un cant a favor de la llibertat absolutament preciós.
Totalment d'acord. Moltes gràcies, Albert, per venir a recordar amb nosaltres aquesta gran pel·lícula, i aprofitem per recomanar als oients el teu llibre. Recordo el títol, Medication Time, que és un regal de Sant Jordi fantàstic per qualsevol cinèfil. Gràcies.
Moltes gràcies, Toni.